El cinema més enllà del cinema.
I això vol dir que la Fons canta, el Guillem s'autopresenta.
Què tal?
I la secció d'espais... Com és que no t'has posat plataformes per presentar aquesta secció?
Estaria bé, però no, com els quis.
Sí.
Jo no acabo de tenir equilibri. Em poso una plataforma i em caig.
Ah, però ho has provat.
No, però soc molt dolent amb l'equilibri. Llavors imagino que el dia que em posi plataformes, que algun dia caurà, cauré. Literalment. Sí, sí.
La cosa consisteix en que els que estan a punt de caure són totes les plataformes perquè arriba el pitjor enemic de la seva història. És a dir, la Disney està disposada a menjar-se tot el terreny.
Aquí anem una mica, no em facis spoilers de secció, però...
Sóc una persona privilegiada que coneix els continguts.
Exacte, això és informació...
I avança el titular.
Això a la borsa és il·legal, eh? En tot cas, mira, faré una mica de borsa, de mercat, perquè també aprofitant aquest cap de setmana tan consumista, no?, el Black Friday, farem un ventall de les opcions que tenim al mercat de plataformes de streaming. He de dir que ninguna d'elles em paga, per tant, no es tracta de promocionar, sinó de fer una anàlisi qualitatiu dels punts febles i els punts a favor de cada una d'elles per saber quina s'ha de triar i què fer. Seria un DAFO, en tota regla, una auditoria. Sempre també dient que jo acostumo... jo tinc gairebé totes. En la cosa també, la meva filosofia és una mica que... haurem d'anar cap
no,
a aquest món.
No vull renunciar a res.
Haurem d'anar a tindre una mica tot, sobretot...
O sigui, és perquè... una rent de plataformes tens en aquests
moments.
Sí,
perquè bàsicament el futur serà així perquè...
No ets fidel.
No. Bàsicament perquè el futur, una mica, que veurem en aquest anàlisi, ens diu que el món de les plataformes va cap a l'atomització. I, per tant, cada marca, cada major, cada concepte tindrà la seva pròpia plataforma. Per tant, si voldràs veure-ho tot, hauràs de tenir mínim 3, 4, 5 plataformes.
Per tant, comencem a conèixer-les, comparar-les i començar a triar.
Exacte, que era com aquell anunci, no? Compare, busque, si encuentra algo mejor, no?
Sí.
Exacte, doncs mira, comencem per Netflix, òbviament perquè és la líder, no? Va començar als Estats Units, amb el tema de videoclubs, i va fer el salt streaming. Punts forts, el catàleg. El catàleg és enorme, és creixent, perquè són una mica la idea. Actualment tenen al voltant de 2.000 sèries, el 2010 en tenien 500. Per tant, ja podem veure aquí una tendència. En canvi, en pel·lícules ara tenen unes 4.000 i el 2010 tenien 7.000. Per tant, estem veient les apostes una miqueta, les tendències. Com a punt fort, sobretot, Netflix jo crec que és l'interfície i la potència tecnològica que té. És un servei que està basat en la comoditat. I realment, tecnològicament, és tan agradable de cercar, de buscar, que et convida a quedar-te, et convida a fer maratons, perquè... el sistema que té és que els capítols gairebé surten seguits l'un a l'altre i, per tant, tu has de fer el mínim esforç.
El que diu la gent, només tinc ganes d'arribar a casa i posar-me net.
Correcte. Tot això que acaba d'explicar, jo considero que interfície amb lligar amb orifici...
L'interfície, per entendre'n, seria... la pantalla que veuríem on anem buscant les pel·lícules.
No, és molt fàcil, és molt còmode, pots entrar...
El tema de la pèrdua de pel·lícules és normal perquè suposo que altres plataformes noves les van reclamant els drets. Clar, Netflix no té tradició per entendre'ns.
No, correcte. Més punts positius, l'algoritme que en funciona recomanant, a vegades falla una mica, però sí que és cert que dintre de la seva tecnologia ens permet recomanar-nos i fer un panell de sèries i pel·lícules que estan molt d'acord amb el que anem veient, perquè a més aprèn del que nosaltres anem veient. Les descargues offline també és un punt a favor amb moltes opcions, i recentment ha incorporat algun doblatge i subtitulat en català, per tant també ho contem com a punt a favor. I en teoria ha d'anar a més aquest tema. Punts febles, gairebé el mateix punt positiu. Aquest gran catàleg produeix una sobresaturació i sovint ens trobem que estem més temps buscant i rebuscant que no veient contingut, no? També la pèrdua del catàleg alier, que això podria ser un punt també feble i positiu, i ens marca aquesta tendència. Està renunciant a contingut que no sigui propi i creant contingut propi amb la idea d'algun dia que el 100% de Netflix sigui seu. Per això hi ha tanta competència i per això sortirà tanta. Punt feble també la pujada recent del preu, atenció, van pujant perquè per primera vegada, i seria el gran punt feble anecdòtic o noticiable, està perdent subscriptors. Per primera vegada a la història, als Estats Units...
Amigo!
L'últim semestre ha perdut subscriptors.
Amb l'arribada de la Disney, la pregunta...
Sí, i també una certa pèrdua. No? Al final, tu pots anar pujant, però algun dia has d'anar baixant d'alguna manera. A nivell de recomanacions més qualitatives, ja sabeu...
Tot baixa,
és la plataforma...
la finestra indiscreta, que continua potent com sempre.
És la plataforma de fenòmens com Stranger Things, La Casa de Papel, grans sèries com The Crown o Mindhunter, i a nivell de cinema... estan apostant fort, com hem vist amb el cas d'Irlandès, o Marvel's Story, Roma, i van a per totes a nivell també de cinema. Següent plataforma.
A veure, canvi de plataforma, atents.
HBO. HBO.
Aquesta és ja... plataforma. Ja és l'abuelita, vull dir, de les plataformes.
No, home, va sortir fa... ara ja fa 3-4 anys, no tant.
Però l'HBO existeix des de fa molt de temps.
Aquí vendria com el gran punt fort, perquè és el segell de qualitat de l'HBO, aquesta marca aquí. Si abans parlàvem de quantitat, ara parlaríem més de qualitat. És, la qualitat és el que busquem a HBO i és el seu gran punt a favor. Catàleg de pel·lícules Warner. Adquisició de sèries que no són d'HBO però que no tenen casa aquí, com les sèries de Hulu, amb Handmaid's Tale, per exemple. Un preu relativament assequible. I que aviat als Estats Units sorgirà HBO Max amb la força de Warner i haurem de veure si aquí també es portarà. I dir-vos que ha comprat Friends, que ja això també crida bastant l'atenció últimament.
D'aquí el que sona una possible reboot i tot això. Clar, és que l'HBO sí que necessita la Warner perquè com a plataforma molt de producte no deu tenir ara mateix.
Que, com a punt feble, per mi l'HBO és el que parlàvem abans de Netflix positiu, aquí és negatiu, la interfície. La tecnologia és bastant lamentable, bastant incòmoda. Costa, per exemple, si et fas una llista de sèries, només té un límit de 30. Això ja és irrisori avui en dia, no? I no permet descàrregues offline, cosa que també jo ho penso molt com a negatiu. Com a recomanacions...
Condemnada a desaparèixer.
Tot i així, han de canviar la banda tecnològica, perquè aquí les sèries manen, la qualitat mana, i HBO en títols històrics com La Soprano
uns punyales en les espaldes.
Sí, però en qualitat de sèries funcionen. Següent plataforma, Amazon Prime Video, l'altre gran gegant tecnològic. Per mi he de dir que com a punts forts la subscripció Prime és anual i és la més barata de totes, perquè em pagues 36 euros i en canvi si vas sumant el que vas pagant per Netflix et surt el triple de car. Què passa? Que estàs inclòs a la tarifa d'Amazon. Això també és negatiu perquè...
A mi si, no per paren exemple, de dir-me no aprofita, vostè no aprofita.
Clar,
vostè no
molta
aprofita.
Gent no ho sap, però també entenc que aquí com a punt feble diria hi ha un tema moral que si realment no t'agrada el model de negoci d'Amazon i estàs a favor, per exemple, del negoci local, Amazon Prime Video no seria la teva plataforma per veure sèries. També tecnològicament...
Cap és la meva plataforma per veure sèries.
A mi és l'app i la tecnologia que més m'agrada. Té una cosa que es diu X-Ray, que és a mesura que veus la sèrie o la peli, et surt, si vols, els actors que surten, la seva fitxa i les músiques que sonen.
La qüestió és que no estiguis concentrat en la pel·lícula.
També té extras. Allò que teníem amb els DVDs s'ho ha recuperat. Amazon, sí? Pots saltar d'escena a escena i pots customitzar els subtítols, que això també és interessant. Pots ser més grans, més petits, en diferents colors. Això és una tonteria, però no ho és tant.
El Times New Roman de tota la vida.
La producció pròpia està creixent i té també un gran catàleg de sèries clàssiques. Punts febles més, es promociona molt poc, com us dic, t'obliga a ser...
Doncs a mi em donen una matraca que no vegis,
A nivell general, dintre del món de sèries, no tant.
I és curiós, que Amazon no apretin més, diguéssim.
No, massa confiança en si mateixos, ja vindrà.
Té poca
ja.
producció pròpia, ara per exemple s'ha anat Hernán amb l'Òscar Jainada, per això és un punt negatiu, perquè és Òscar Jainada.
I
té grans sèries com Fleabag, Andon, The Boys o The Marvelous Mrs. Maisel. Saltem a la següent, Movistar Plus Lite.
Portem 5 ja, no?
4. És la versió streaming de Movistar, ha sortit fa molt poc, és per competir,
tinc
òbviament,
a casa, que està tot el dia
amb
Movistar, l'únic que fa és mirar què hi ha a Movistar, i no es decideix mai per una pel·lícula.
Sí, és un servei més diminut, són 8 euros, 10, i seria com un Netflix on no et cal ser client.
Però hi ha molts clàssics.
Sí, no et cal ser client de Movistar, això va a banda del decodificador de tota la vida, de la línia telefònica. Tu ara ja et pots agafar aquest servei, perquè també a Movistar ho han vist. Al final, el seu gran hàndicap és que si has d'estar pagant també la línia, l'internet i a més, es fa tot molt farragós. Per tant, ho reduïm, ho fem Lite i ho tenim directament als Smart TVs i a més. Per mi, l'agafant punt fort és la producció pròpia espanyola. Ara mateix són els que estan fent sèries espanyoles més cares, amb més ambició, com La Peste, també amb més qualitat, com Vergüenza o Mira lo que has hecho. Per tant, jo ho contaré com a punt a favor. Té canals en directe, l'aplicació pot
veure... I per això te'ls trobes a Sitges, a Sant Sebastià i a tot tot arreu.
Però si t'agrada, per exemple, veure Buenafuente o el Broncano, això sí, no té Netflix, sí, no, per entendre'ns, però punt febles, no té HD en 1080, no, la resolució és que de 720, això, molt negatiu.
Que cutres!
La interfície no és gens moderna ni còmoda, inclou publicitat abans de la reproducció, que això a mi em mata, em mata moltíssim.
Com els vídeos de YouTube.
Sí, sí, poca compatibilitat amb altres dispositius i que no ens fiem tant de Movistar, perquè sabem que Movistar és també un elefant molt gran que a vegades te la va colant en la lletra petita.
Però ja les has fet totes.
No, no, no. Ara parlem de Filmin.
Ah, les morralletes.
No, 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 no. Compte, compte, Filmin. És a casa, és local, gran punt a favor. Van trencar una lligueta tot perquè van ser els primers que van estar en èpoques fosques de molta pirateria. Porten un treball dur i se'ls ha de reconèixer i, per exemple, tenen un preu molt assequible i ofertes Black Friday, aposta molt últimament per les sèries, porta un any adquirint sèries europees impressionants i, per tant, això ho hem de destacar i també inclús sèries locals com, per exemple, recentment El Mort Viu, una sèrie catalana que també és molt destacable i, a part, té una comunitat cinèfila molt important, no? Ja forma part el públic de Filmin, està molt bonic, tenen un blog, tenen un festival com l'Atlàntida i potser el punt feble és que el catàleg encara és bastant petit a nivell de sèries.
Cine clàssic, cinema,
el que vulgui, cinema d'autor, una passada.
Deixa'm dir, Guillem, que amb Filmin i Rakuten la Filmoteca vol treure la seva pròpia plataforma amb 9.000 títols de clàssics. De moment no ho han aconseguit, estan negociant coses, però vaja, que té pinta d'una altra...
Fa caure, això.
Esperem que sí. I serà una plataforma de prestigi, segurament.
La Filmoteca de Catalunya.
De Catalunya. Sí, per tant, inclús la Filmoteca mira l'estreaming. Per acabar, les dues últimes. La que ha arribat fa més poc, Apple TV Plus. Apple també s'hi llença. Ara mateix el preu és barat, relativament, són 4,99, però té molt poc catàleg.
Poca cosa, clar.
És el gran tema negatiu, però el gran tema positiu és que té grans noms de darrere. Spielberg, J.J. Abrams, Shyamalan ha estrenat una sèrie, tenim una sèrie com Morning Show amb Jennifer Aniston, Reese Witherspoon i Steve Carell, i que això sí que és punt fort i punt negatiu. Regareix ser d'Apple, en el fons. Llavors, si tu tota la teva vida tecnològica la fas amb Apple, amb dispositius Apple, et serà molt còmode, però en canvi, si estàs amb altres dispositius
navegant
i no entres a la roda Apple, es fa incòmode.
Allò del botó dret del ratolí.
Exacte.
I queda Disney.
I queda Disney Plus, que encara no l'hem provat, òbviament. Arriba, ja s'ha anunciat, el 31 de març del 2020. Com a punts forts, la Disney. Marca Disney. I que serà la plataforma que ja marcarà molt aquest corporativisme fan, on tu el que buscaràs és la teva marca que t'agrada, el teu canal de Star Wars, el teu canal de Marvel, i el gran punt a favor és això, no? Les marques que té, Pixar, Star Wars, National Geographic, Simpsons, ara que ha comprat Fox, Avatar, contingut propi exclusiu, punt fort, acaba estrenat als Estats Units amb pel·lícules pròpies, censura, però la censura ja és universal, en els temps que corren, i que en el futur, si voles seguir les pel·lis de Disney o de Star Wars o de Marvel, hauràs de seguir també Disney Plus, perquè Marvel farà sèries, Disney i Star Wars estarà fent sèries, i per tant tot serà molt més unit, no? També té contingut extra, han estrenat pel·lícules pròpies amb escenes eliminades, amb doblatge i comentaris dels directors, per tant això punt positiu, i el punt feble és que encara inclús no té tots els títols Disney, per això d'haver anat repartint altres anys.
Els drets, fins que no caduquin alguns.
Sí, és un producte que quan arribi necessitarem provar-ho millor, no? I això,
resum extraordinari, però ara et faig un encàrrec.
I n'han quedat algunes, eh?
No, 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 espera, un moment. Escolta bé. Vull que em facis la suma, si vols estar a totes les plataformes, quant et costa cada mes, no ara, me la portes... I ho renunciarem, perquè jo no vull renunciar a res. Quant costa?
A veure, fent...
Ja, no, ara no, m'ho portes.
No, però una reflexió. Amb la xifra que sigui, quants diners et gastes o et gastaves en format físic, en CDs, en DVDs? En canvi, aquí, amb un cop que pagues...
Però si jo no estic dient que sigui bo o dolent. Vull saber.
Sí, sí, sí.
Vull saber.
Al mes, no crec... Si sumem, no ens anirà més a 60, 70.
Només.
Si anem sumant 4 o 5. Si et quedes amb 3, ja està sobre
mira,
els 30.
Ja sé quin regal faré al Nadal. Clar. Totes com, les plataformes
mira, això és com regalar, el plus. I deixa'm una última reflexió, que això passa en tema tecnològic, amb els videojocs, per exemple. A vegades la tecnologia pot ser igual o superior, però les consoles que guanyen són les que tenen millors jocs. Aquí, en el fons, jo crec que es decidirà en funció de quin contingut sigui millor que l'altre.
Això depèn de qui ho vol mirar i qui és i quin és el seu gust. Però... Alerta. Guillem, moltes gràcies.
A vosaltres.
Resum de Nadal de Guillem, l'home que ens parla del cinema més enllà del cinema.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.